Doncs avui en aquest espai de psicologia amb la Vanessa Parellada. Molt bon dia, Vanessa.
Bon dia a tothom.
Avui xerrarem de la relació entre sistema digestiu i nerviós.
Correcte. Si jo et pregunto si saps una part del cos que tingui més neurones que la medul·la espinal i que actua independentment del sistema nerviós central, ja tens una pista, perquè ja saps de què parlarem avui.
Sí, però si sóc honest, no hagués dit mai l'estómac ni res d'això. Doncs
pues és l'intestí. L'intestí, per això s'anomena el segon cervell del cos. I sempre s'havia pensat que la manera com estava relacionat sistema nerviós i sistema digestiu era en un camí, diguéssim, de baixada. Val? Si agafem el cos humà, una persona dreta, del cap cap avall, no?
Sí.
Seria com una influència del sistema nerviós central cap al sistema digestiu. I això és evident, perquè no hi ha més que pensar quan estem davant d'un examen o a punt d'una entrevista de feina, que normalment tenim alteracions gastrointestinals.
O no tenim gana, o en tenim moltíssima.
Exacte.
O bé, coses també...
Coses que una mica més escatològiques, sí. Però bueno, tots sabem del que parlem, perquè tots ens ha passat.
Sí, sí.
I també en els darrers programes hem parlat de símptomes, de depressió, d'ansietat, d'estrès, i sempre hi havia la part digestiva o gastrointestinal implicada. Però ara s'està veient que aquest camí no només és de baixada, com si diguéssim, sinó que és un camí de doble sentit. Està sorgint una nova i controvertida teoria que sosté que l'intestí, concretament les bactèries del nostre intestí, alteren de forma invisible el nostre cervell, també. S'ha vist que el microbioma afecta la salut física i mental. Física, fins i tot, ens pot semblar com lògic, no? Perquè si tens allò que diuen que ets el que menges, si tens el sistema digestiu sanejat, et sents més bé. De fet, el 70% de les cèl·lules immunitàries es troben a l'intestí. Per tant, sí que s'ha vist que si tens el microbioma alterat, ets més vulnerable a contagiar-te de certes malalties, però també afecta la salut mental. Val? Ara veurem com, que de fet és lògic, perquè el nostre cervell és química. Però bueno, ara mirarem com. Primer explicarem el que és aquest microbioma. Al final són trilions de microbis que viuen al nostre interior i exterior. És com una espècie d'ecosistema de bacteris que tenim dintre, que tenim al nostre intestí. Llavors, aquests microbis influeixen no només en la digestió, sinó que també influeixen en moltes altres funcions del cos i també del sistema nerviós, de les nostres emocions, el nostre estrès, el nostre estat d'ànim, també ve d'allà.
Això és important. O sigui, no és només el nostre estrès o l'estat d'ànim que influeix en el nostre sistema digestiu, sinó que el nostre sistema digestiu influiria sobre el nostre estat d'ànim.
Correcte. Va començar a parlar-se d'aquesta teoria al Japó amb unes investigacions que es van fer. I saps que les investigacions bàsiques, científiques, moltes vegades utilitzen animals per fer, doncs, per comprovar o per contrastar les seves hipòtesis. En aquest cas concret es va fer una investigació en la que es va veure que els ratolins lliures de gèrmens, o sigui, que no tenien, mai havien entrat en contacte amb microbis, generaven el doble d'hormona de l'estrès quan estaven angoixats que els ratolins normals. Eren ratolins idèntics, perquè en un laboratori amb animals d'aquest tipus es poden controlar quasi totes
moltes
les variables.
Clar.
I llavors es va arribar a la conclusió de que l'absència d'aquesta microbiota, d'aquests microbis, feien que alteraven l'hormona de l'estrès quan aquests ratolins se'ls sotmetia en una situació estressant. I aquest resultat va cridar molt l'atenció als investigadors, i va ser aquest indici que va donar origen a altres investigacions, per exemple, a una neuropsiquiatra de la Universitat de Canadà, i van començar a investigar el que s'anomena medicina microbiana, la influència d'aquesta microbiota en la salut mental. Una possible ruta és el nervi vague, el nervi que connecta el cervell i l'intestí. Una altra possible causa pot ser que les bactèries que descomponen la fibra a la dieta la transformen en substàncies químiques anomenades àcids grassos, que poden també tenir efecte en tot el cos, també al cervell. I el microbioma, com dèiem, influeix en el sistema immunitari. Però el que és més, per mi, més revelador de tot això és això que deies fa un moment, que no només el cervell influencia en el nostre estat digestiu, sinó que tenir cura de la microbiota, tenir una microbiota, un microbioma sanejat, pot fer que ens trobem millor. Per tant, és important, i a més, ara que comença la temporada, que la majoria dels nostres veïns i veïnes estaran molt més estressats i estressades per estímuls externs, no? pel pic de feina que tenen ara.
Sí, sí, clar.
Sembla que és molt interessant tenir en compte que poden incidir o poden prevenir aquest estrès o aquest possible burnout o aquest possible fins i tot depressió, perquè ja hem vist diverses vegades que l'estrès
sostingut... Quan l'estrès continuat...
Vam tenir, a més, fa dues setmanes, en l'última sessió, un cas concret, no?, d'una persona que aquest estrès sostingut va fins i tot provocar-li aquesta depressió. Per tant, és molt important que vigilem totes les variables que influencien en la nostra salut mental, i l'alimentació, al final, és una variable que no és difícil d'influir.
I escolta'm, clar, però aquí entrem en temes una mica insospitats per una psicòloga. Clar, que jo, clar, la pregunta que a mi m'infereix ara bàsicament seria: Vanessa, què he de menjar per intentar contribuir a no generar estrès a través del meu sistema digestiu?
Entenc la teva prudència i la teva reserva, i fas molt bé, perquè jo no sóc nutricionista. El que sí que crec que és important és adonar-nos que som una unitat indivisible. O sigui, el que mengem influencia en el nostre estat d'ànim, el nostre estat d'ànim influencia en com funciona el nostre cos. Per tant, és important, jo com a psicòloga no treballaré això en consulta, però sí que és important fer difusió i fer pedagogia de totes les coses que poden afectar la nostra salut mental. I més quan hi ha investigacions concretes de neuropsiquiatres que han demostrat que realment hi ha aquesta afectació. En l'intestí també és on se sintetitza el 80-90% de la serotonina que tenim en el cos. La serotonina està implicada en els moviments peristàltics dels budells, però sí, també recordem que és el neurotransmissor que està més desequilibrat en els casos de depressió. De fet, la medicació que se sol pautar en casos de depressió, en els antidepressius, els que funcionen molt bé són els inhibidors de la recaptació de serotonina. Què vol dir això? Les nostres neurones es parlen entre elles,
sí.
Hi ha una connexió entre els peus d'una neurona i el cap de l'altra neurona. Vale, la neurona, ens hem d'imaginar...
És una xarxa, no?
Sí, i fan una xarxa. Perdó. El cos neuronal té com una espècie de bracets, com la Lisa Simpson, saps? Aquells cabells així.
Sí, sí.
Té com una espècie de bracets, que són les dendrites, després hi ha un axó, i al final hi ha la terminació sinàptica posterior. Dels botons sinàptics del peu de la neurona s'alliberen els neurotransmissors que queden en l'espai sinàptic, en l'espai entre neurones. La sinapsi és la unió, la interacció entre dues neurones, que interactuen en el cap, no? O sigui, es connecten peus i cap, o també peus i peus, però bueno, hi ha molta... La majoria és peus i cap. Llavors, en aquest espai sinàptic, els antidepressius que he dit, els inhibidors de la recaptació de serotonina, el que fan és evitar que la serotonina que queda en aquest espai i que no s'ha utilitzat, per dir-ho així, que no ha interactuat en cap neurona, normalment és reabsorbida per les neurones, i aquesta medicació el que fa és inhibir aquesta reabsorció, de manera que tenim més quantitat de serotonina disponible en aquest espai sinàptic, que és el que interessa en un cas de depressió en el que hi ha menys nivell de serotonina. Val? Tot això, tot aquest periplo, tota aquesta volta, per recordar que la serotonina és el neurotransmissor que està més implicat en els estats d'ànim, i ja, com diem, se secreta en gran part, la majoria de la serotonina del nostre cos se secreta en l'intestí. Per tant, la relació entre intestí, sistema digestiu i sistema nerviós és molt clara, i és important tenir-la en compte perquè el que busquem al final en aquesta secció és saber o aprendre o reflexionar sobre de quina manera podem sentir-nos millor. Sempre parlem de l'exercici físic, que tampoc soc entrenadora, és evidente, vamos. Però sí que és veritat, perdó, i insistim sempre que fer exercici no vol dir ser un esportista d'èlit, però fer exercici vol dir caminar en la mesura de les nostres possibilitats, si pot ser una miqueta més,
fer una volta en bici,
oxigenar-nos, moure el cos. No només millores la circulació sanguínia, sinó que se secreten una sèrie d'hormones que estan implicades en el benestar, no?
Entre
les famoses endorfines.
I l'endorfina, no la serotonina, eh?
No, la serotonina com a tal, en el moment immediat no, però sí que acaben secretant-se els precursors del que acaba sent aquesta serotonina quan se sintetitza en el nostre cos, no? I després també perquè quan surts i t'aireges, que talles el bucle de molts pensaments d'aquests que hem vist que tenen molta importància en com ens anem entrant com en bucle quan estem en un procés ansiós o en un episodi depressiu o en una etapa més depressiva, sempre va molt bé sortir, tallar el bucle, sortir de casa, estar a la natura. Ja vam veure que el contacte amb la natura per si sol ja és relaxant. I ara també estem analitzant o estem parlant avui de l'alimentació, però no com que menjar sa és bo perquè ho diuen, sinó és que menjar sa fa que tenir una dieta variada fa que la nostra microbiota, que el nostre microbioma sigui variat, i això és el que s'ha vist que influeix més en la salut d'aquest microbioma. La varietat de bactèries i que n'hi hagi molta. El fet de menjar, per exemple, ultraprocessats o una dieta baixa en fibra fa que el microbioma sigui menys divers. Per tant, tenim menys opcions de que influenciï de manera positiva aquest microbioma en la resta de funcionament del nostre cos. Per tant, com a conclusió o com a tip últim, sense entrar en terrenys,
detalls,
com tu dius,
que no
ens corresponen, que segurament podem buscar si algú ens pot ajudar i fins i tot podem dedicar un programa a això si veiem que interessa, però evidentment recorrent a algun professional que sigui especialista en això. Però com a resum, hem de vigilar molt el que mengem. Evidentment l'esport, disminuir el consum de l'alcohol. Si tu estàs en una situació d'estrès, vigila amb la cafeïna, l'alcohol, els picants, que són substàncies que alteren la microbiota en negatiu, i tenir una dieta al final variada. Perquè com més varietat hi hagi de nutrients, que és el que aprofitem del que mengem, més varietat tindrem de bacteris i, per tant, millor funcionaran totes les funcions, valgui la redundància, del nostre cos que tenen a veure amb el sistema nerviós, amb l'estat d'ànim i amb el sistema digestiu. I al final es tracta d'algo que és molt lògic, però que a més ara hi ha investigacions concretes que han vist que hi ha resultats, no? Si no tenim aquestes bactèries, som més vulnerables davant de l'estrès. S'ha vist en ratolins, després s'ha anat fent amb humans, no de la mateixa manera perquè no es pot, però hi ha evidències científiques que assenyalen que aquest camí és un camí que s'ha d'explorar. Fins i tot hi ha psiquiatres, neuropsiquiatres, que comencen a provar teràpia bioquímica en el sentit de bacteriana per tractar trastorns mentals, com la depressió, com l'autisme, fins i tot, com malalties neurodegeneratives. Per tant, és una línia d'investigació que està en auge i, per tant, nosaltres doncs hem d'agafar les coses que ens poden interessar. Menjar, al final, no sé on vaig llegir una vegada que l'àvia d'algú deia jo no menjo res que no menjaria la meva àvia.
Sí.
No? Doncs aquest és una mica el principi. Menjar, reduir l'alimentació, la presència de processats, qualsevol cosa que vagi embolicada. És algo que ja ha estat modificada d'alguna manera.
Jo tinc molt present això, eh? La meva àvia en la vida s'hagués menjat un bolli no sé quantos o un tigre no sé quintos.
Pues això jo crec que ens ha de regir, no? Tornar una mica als orígens, fins i tot el tema del gluten, que és com molt controvertit, que ara sembla que hi ha com molta tendència a intentar evitar el gluten. Si no tenim una alteració mèdica o una intolerància o una al·lèrgia que ens impedeixi menjar gluten, doncs igual no està malament que en mengem, però mirem de menjar gluten que provingui o carbohidrats que siguin saludables.
Pues això ja ho notes. Tu ves un forn de pa d'aquests que tenim a Sant Francesc i menja pa i mira com et senta. I després ves al súper i compra pa de panificadora.
Exacte.
I mira com et
senta. Tenim a Formentera uns forns de pa que fan el pa ells.
Sí, tant. Tenim... amb massa mare.
Exacte. Tenim una cooperativa de Formentera que fa i que ha començat des de fa uns anys a produir blat de xeixa.
Sí, tenim... la farina.
Tenim en els forns de Formentera farina de xeixa, pa fet amb aquesta farina de xeixa, que és aquesta farina primitiva, que és més fàcil de digerir perquè està menys processada i menys alterada genèticament, no? per entrar dintre de la indústria alimentària. Intentem reivindicar el tornar al que és senzill i a el que és fàcil, no?
El que passa també és que, clar, quan ja hem insensibilitzat el nostre organisme després de molts anys de menjar pa de panificadora o productes processats, doncs al final no...
Sí, llavors
no
ens trobem malament i no sabem per què.
Sí, sí. Bueno, doncs potser, ho integres.
Clar, ja. Doncs potser en comptes de mirar tant, anar a prendre una aspirina o anar al psiquiatre o anar... Mirem també el que mengem.
Ja.
I dormir bé també influeix en la microbiota. A vegades és començar per lo bàsic. Tenir un ritme de vida que sigui humà, per així dir-ho, tenir una alimentació com la que tenien els nostres avis, en la mesura del possible, estar en contacte amb el sol, amb l'aire, amb la natura, amb fer una mica d'activitat física, i tot això són coses que estan en el nostre abast, que simplement hem de ser conscients de que això moltes vegades no, com tu dius, ho hem integrat i ho perdem de vista, I potser és important reivindicar això, no? Reivindicar el tornar a les coses senzilles, que són les que ens senten bé. No vol dir que abans no estigués ningú malalt. Però avui en dia hi ha moltes malalties que, bueno, doncs anem a explorar tots els fronts que ens ajuden a sentir-nos millor.
No, en definitiva, veiem, Vanessa, doncs com la ciència a poc a poc ens va encaminant cada vegada cap a una perspectiva més holística de la nostra salut mental, física,
clar,
estomacal, intestinal...
Sí, és veritat que dels principis de la ciència...
estava compartimentada, no?
Parcialitzaven molt els estudis i els coneixements, però cada vegada es tendeix més a interpretar o a donar-se de la relació que hi ha entre àrees que fins ara potser no s'havien estudiat juntes, no? Aquest descobriment va ser casual, però ha obert una línia d'investigació que al final és molt lògica, si tu pares a pensar, no? Perquè el cervell i l'intestí estan a les dues dins del mateix sac de pell i ossos que som nosaltres. Per tant, és molt lògic pensar que s'afectin mútuament, no? El nostre cervell és química.
Sí, jo crec que des del punt de vista occidental tenim una resistència a...
Sí.
No sé com dir-te, molt arrelada a pensar en això. Dic, de veritat, que si menjo més sa tindré menys possibilitat de tenir estrès?
Doncs es veu que sí. I per tant, val la pena portar-ho avui aquí...
I
que qualsevol persona que li pugui fer servei, sobretot pensant en això, no? Si ara estem començant una època intensa de feina i d'estrès, anem a cuidar com dormim i anem a cuidar el que mengem per sentir-nos millor.
Doncs mos quedem amb això, Vanessa. Per cert, l'entrevista a la qual has fet menció abans, la de la Susana Labrador, que vam emetre aquí el 4 de juny, Déu-n'hi-do, m'ha cridat l'atenció perquè, bé, doncs la veritat és que ha recollit molt d'interès i estem ja uns 900 clics.
Fixa't.
Atenent un tema que no és doncs la típica cosa que crida molt l'atenció, un robatori o el capítol 9 de la crisi de govern, etcètera. En aquest cas, doncs m'ha sorprès en positiu doncs, que un tema de salut mental, en definitiva, hagi generat tant d'interès entre els oients de ràdio.
Doncs ens hem de donar l'enhorabona com a societat i a vosaltres com a mitjà, que tingueu aquest espai per reflexionar sobre la salut mental de tots els que vivim a Formentera. Així que moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Vanessa Parellada, que tinguis bon dimarts.
Gràcies, igualment.